Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, temps d'esports, temps de descompte en aquest dilluns 15 d'abril de 2019. Per tant, ens tocarà fer, com tots els dilluns, crònica esportiva del que ha estat l'últim cap de setmana abans del parèntesi obligat per les vacances de la Setmana Santa i, precisament, no ens deixa bons resultats. Per exemple, en futbol, a la tercera catalana s'ha disputat la jornada número 29. Malgrat la gran primera part que va oferir la Unió Esportiva Sitges a Sant Pere de Riudebitlles, el conjunt de Víctor Doñate va acabar perdent per 3-2. Li va posar molt bé el partit, amb un 0-2, gràcies, com dèiem, aquesta magnífica primera meitat. Però el Riudebitlles va reaccionar a la segona part gràcies a un penal que va suposar l'1-2 i a les acaballes, passant 4 minuts, al 3-2 definitiu. Un Sitges que, per cert, i aquesta és una dada creiem que prou important, va acabar amb 6 juvenils. També la jornada número 29, el grup desè de tercera catalana, ens ha deixat la derrota del segon equip, del Sitges Sobrense, que va perdre 2-0 al camp d'una Florida que s'està jugant la permanència. No va ser un mal resultat del tot, però el juvenil A de la Blanca només va sumar un punt en la seva visita a Amposta, amb empat a 3 final i cada cop més difícil la permanència a Preferent quan només resten 3 jornades. Vaja, que la Blanca ho hauria de guanyar tot i esperar que els rivals punxin. I sembla que, vaja, tal i com estan les coses, no podrà passar. En hoquei patins, el Club Patí Sitges és ara mateix, a dia d'avui, fora de les places de play-off d'ascens nacional catalana, sobretot després de la derrota del passat divendres 4-3 a la pista del Vendrell, i quan falten també només 3 jornades per acabar. Obligats els homes de Carles Busquet a guanyar els 3 partits que resten, 2 d'ells aquí a Pinsbens, amb el Vilaseca i el Monjos, i l'últim partit a la pista del Santa Perpètua, i esperar que equips com el Reus o el propi Vendrell també punxin en alguns dels seus compromisos. Un temps de descompte d'avui dilluns 15 d'abril que també podrà saludar d'aquí uns moments Àngel Calvo, el nou director esportiu de la Unió Esportiva Sitges de cara a la temporada que ve. Tot això i d'altres qüestions de matèria esportiva des d'ara i fins a les 5, el temps de descompte.
Zero 12, la Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat. Descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. A bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills. Perquè no només hem de ser bons usuaris de tecnologia, sinó sobretot ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Quatre i cinc minuts de la tarda, comencem aquesta nova edició del Temps de Descompte fent crònica, com tots els dilluns, del que ha passat en el món de l'esport. I comencem parlant de futbol base perquè, com els dèiem ara fa uns moments, a la Preferent juvenil s'ha disputat la jornada número 23. Estem arribant ja al final del campionat, tan sols resten 3 jornades i, com els dèiem, la Blanca Subur té cada cop més difícil la permanència en aquesta Preferent. Només va sumar un punt, 3-3, en la seva visita al camp de l'Amposta per 2 cops, fins i tot es va poder avançar la Blanca amb gols d'Àlex Cassanyola. L'Amposta que va capgirant la situació i abans del descans ja dominava per 3-2. Sortosament, un gol d'Oriol Gutiérrez a les acaballes en va servir com a mínim per empatar el maig i aconseguir aquest 3-3, aquest puntet que li dona alguna petita esperança a la Blanca en aquestes tres últimes jornades. Com està a hores d'ara la situació? Doncs fixin-se que la Blanca és penúltima a la classificació, té 28 punts. La salvació la marca ara mateix el Castelldefels, que és quart per la cua, té 32 punts, per tant està a 4. Amb aquestes tres jornades, recordem, la Blanca se les haurà de veure amb el Reus, el Nou Pinsbens, viatjarà a Ascó, un Ascó que ja està descendit com a QE, un equip que només està capaç de sumar 5 punts, i acabarà rebent aquí el Sant Ildefons, un Sant Ildefons que, bé, a dia d'avui és quart a la classificació i que té alguna petita opció, petita, de poder ser campió encara, tot i que està a 4 punts dels líders com són el Gimnàstic de Manresa i l'Escola Futbol Gavà. Per tant, aquesta és la situació. A dia d'avui tot fa pensar que la Blanca té, com els dèiem i repetim, molt difícil la permanència en aquest grup primer de preferent. Més futbol base en aquest proper divendres 19 d'abril. Arriba una nova edició de la Sitges Mini Cup, el torneig de futbol base de Setmana Santa que organitza la Unió Esportiva Sitges i que enguany arriba ja a la seva 12a edició en les categories Benjamí, Aleví i Infantil. En l'edició d'aquest 2019, a banda dels equips dels Sitges, hi participaran el Terrassa, l'Horta, el Sant Cugat, el Torreforta, el Salou, la Fundació Cornellà, el Cubelles, la Floresta, el Badalona, el base Marc Bartra i el Juan 23. La minicap que començarà, com dèiem, aquest divendres al Municipal d'Aigua Dolça a partir de 9:45 del matí i finalitzarà diumenge al migdia amb la disputa de les finals de les diferents categories. Poden consultar tots els horaris d'aquesta minicap 2019 al nostre web d'esports, esports.radiomaricel.cat. Una mica de futbol femení per recordar com ha anat la jornada amb la segona divisió grup 1, jornada número 24, amb destacada victòria del Sitges Sobrense, del primer equip femení del Sitges Sobrense, que va guanyar 0-9 al camp de l'Sporting Gavà. Aquests 9 gols que va marcar Judit Puig, que va fer hat-trick, 2 més de Nut Alvareda, i van completar amb aquesta golejada amb els gols de Yasmina Sánchez, Andrea Cruzella, Salva Ramírez i Sindhu Guijarro. La classificació d'ara mateix l'encapçala el Sitges Sobrense amb 64 punts, segon el femení Tortosa Ebre amb 63, tot i que té un partit menys, el que no va poder disputar davant el QE, davant el Vegas. Per tant, molt probablement aquests 3 punts se'ls pugui sumar d'aquí poc i, per tant, el conjunt tortosí torni a ocupar la primera posició. Destaquem també d'aquesta jornada de futbol femení l'empat del cadet 5-5 al camp del base Marc Bartra a Sant Jaume dels Domenys i la derrota de l'equip infantil de segona divisió que va perdre 3-7 aquí al Municipal d'Aigua Dolça davant el Vegas. Quatre i deu minuts de la tarda, una mica de rugby. El Barça Blau va ser campió de la divisió d'honor catalana Vueling en imposar-se el passat dissabte a la final al Gòtics per 25-10. Una jornada de rugby 100%, la que es va viure i disputar el passat dissabte, com dèiem, al camp de la Foixarda. El GEC femení va ser campió de la Copa Primavera, va derrotar 27-15 amb el Castelldefels. Recordar que la final d'aquesta Copa Primavera, però la final d'argent, en aquest cas la jugarà, la disputarà el femení del Rugby Club Sitges davant el femení del Gòtics, però el proper 4 de maig aquí a Santa Bàrbara. Més coses, el Sant Cugat, que va poder guanyar les seves finals en categories sub-18 i sub-16. Recordem que només queden pendents les finals en categoria sub-14, ja que la selecció catalana sub-14 ha viatjat i ha disputat aquest passat cap de setmana amb el campionat autonòmic. Va ser Astúries, on ha quedat finalment en tercera posició. I, com dèiem divendres, amb la participació de dos jugadors del sub-14 del Rugby Club Sitges, amb Arnau Capdevila i Lucas Valentí. I un petit apunt també que ens arriba del món dels escacs. Abans no repassem com ha anat la 29a jornada amb la tercera catalana de futbol. Des del passat dissabte fins aquest proper dijous, dia 18, Vilaseca acull una nova edició de les finals del Campionat Individual de Catalunya per edats, que enguany arriba o ha tingut amb més de 500 jugadors inscrits. La penya d'escacs del Prado està àmpliament representada per més d'una quinzena de joves jugadors i de la resta de la comarca, una xifra que dobla la participació de l'any passat, després de conquerir la classificació en les fases prèvies. Durant aquestes jornades competeixen cadascun en el seu tram d'edat per assolir no només els llocs capdavanters de Catalunya, sinó per classificar-se de cara ja als campionats d'Espanya. Enguany, la penya del Prado, que participa amb una nombrosa selecció, per exemple, a la categoria sub-8, i són l'Adrián Ciocia i el Diego Dupont, a la categoria sub-10, Bernat Moya, Martí Marín, Martín Lázaro, Otto Diego Jiménez i Luis Garner. En categoria sub-12, Leo Garner, Ferran Moruno, Matías Forado, Luc Salvador Green, Max Portillo i Sofí Ciocia. En categoria sub-14, Daniel Ciocia, i en categoria sub-16, Amadeu Moya. Desitgem tota la sort del món per aquests joves escaquistes del Prado que, com els dèiem, aquests dies es troben a Vilaseca competint en aquest campionat de Catalunya per edats. Ara sí, entrem en repàs de la crònica futbolística en aquesta jornada número 29. El grup 12 de tercera catalana, en repassem i comencem per aquí amb els resultats, que van ser Capellades 2, La Múnia 3, Ribes 3, Òdena 4, Moja 5, Mediona 0, Riu de Villas 3, Unió Esportiva Sitges 2, La Granada 0, Cubelles 4, Piera 0, Masquefa 1, La Pobla de Claramunt 3, Anoia 0, Montserrat Igualada 7, Sant Andreu de la Barca 0 i Penya Jove 3, Olivella 7. Cada setmana que passa, cada jornada que passa, el Cubelles és una mica més a prop del títol i de ser campió. El conjunt de Xavi Vilagut continua manant a la classificació, té 74 punts, seguit del Moja i l'Olivella, tots dos amb 68. L'Òdena ocupa aquesta quarta plaça amb 67. Amb 50 punts, el Ribes, sisè, és el Riu de Villas amb 48. La Granada i els Sitges sumen 45. 36 per Sant Andreu de la Barca, 34 per Piera, 32 per Montserrat, Igualada, 31 punts tenen la Múnia i la Penya Jove, 28 el Masquefa, 27 la Noia, i ocupen ara mateix zona de descens directe amb el Capellades amb 23, la Pobla de Claramunt amb 21 i el Mediona amb 8. Per tant, i com poden comprovar, els de dalt no afluixen i... Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Cada jornada que passa veiem més clar que aquest Cubelles s'endurà el gat a l'aigua.
Sí.
Si no passa res extraordinari, que no creiem que passi, vaja.
No, encara li queden partits exigents, no? El d'ahir va ser un partit molt exigent per al Cubelles, perquè era la Granada, sabíem del perill que té un equip com la Granada, sobretot al seu camp. Va tenir que treballar molt, tot i que tinc referència que la primera part del Cubelles podia haver anat per davant amb un marcador holgat. Tan sol anava amb un 0-1, gol de Jan Casas. I a la segona part, doncs, el penal que li xiulaven a la Granada va significar l'expulsió d'un jugador de la Granada, i això va fer que el Cubelles sigués encara més superior a la Granada ja amb un jugador més i acabés golejant a la Granada 0-4.
Jan Casas, que a poc a poc està agafant el relleu golejador de Francesc Medina.
Sí, sí. A més, Xavi Vilagut m'ho deia ben clar ahir, doncs, que té ganes de que arribi aquest descans de Setmana Santa per a recuperar jugadors com Francesc Medina o Caparrós,
sí,
que també està lesionat. Per sort, ell també, doncs, valorava que té un jugador molt jove com el Jan Casas i que fa una miqueta la funció que fa Francesc Medina de cara a barraca, de cara al gol.
Un Cubelles que, bé, com diguem, continua manant aquest grup d'UZE i que té cada cop més a prop aquest títol, aquest preuat títol, després d'aquestes últimes temporades. l'Òdena va haver de picar pedra també a Ribas, Toni, 3-4,
sí. Sí, jo penso que el Ribas va estar molt bé en atac, però li fa faltar, jo crec que va estar molt desorganitzat
en defensa.
En defensa, no? De fet, podien haver fet molt més en els 4 gols que va rebre. L'Òdena perd molt quan acaba marxant Aitor. Sabem que Aitor té un problema... sobretot els caps de setmana, perquè treballa i va tenir que jugar mitja part i marxar al treball, i això ho va notar molt l'Òdena, sobretot a la segona part, que va ser quan no jugava Aitor. Té molt bon jugador, però Aitor és un jugador...
Sí, sí. Aitor Martínez és un dels grans actius d'aquest Òdena, sense dubte, és un tros de jugador.
És un tros de jugador.
Sí, sí.
I doncs amb un 1-3 el Ribas va acabar empatant 3-3, però al final una badada del porter Lobato, que per mi és un dels porters que salva molta vegada el Ribas, en aquest cas ell se la va menjar i va acabar guanyant a l'Òdena.
El Moja no afluixa, Toni.
No, l'altre
dia
partit.
Sí, sí, tenia un partit assequible, jugava contra el CUE, contra el Mediona, venia de fer-li 8 gols al Sant Andreu de la Barca. Atenció a aquest Sant Andreu de la Barca, que s'està desinflant, però d'una manera increïble.
Sí, no sé què ha passat en aquest equip.
En dues jornades s'han encaixat 15 gols.
Sí, no sé què ha passat, que doncs porta una trajectòria
molt negativa.
Molt negativa, no? El que passa és que el Moja està en un bon moment, també. El Sant Andreu de la Barca va cap arrere, i el Moja, en aquest cas, parlant com parlaven,
sí,
del
sí.
Moja, tot i que jugava davant del Mediona i era un rival que podia guanyar perfectament, la primera part va acabar 2-0 i la segona part va acabar ja amb la maneta, però tot i això el Moja està en un gran moment. El que passa que si vas a analitzar els tres que arriben en millor moment, també és molt important que continuï allà l'Òdena, que serà l'últim partit que jugarà el Moja de la temporada.
Sí, sí, ens ho recordava fa un parell de setmanes Manel Lora, el tècnic del Moja,
que ja es jugarà, sí, molt.
Sí, sí, aquesta jornada serà, vaja.
I de tot això pot sortir beneficiat un Olivella, que per mi està en el millor moment, té els jugadors, està en tona d'edat. Jo penso que al mig del camp l'està funcionant molt bé, i a partir d'aquí té un Adrià Alonso que ha despertat de cara a barraca i marca,
sí, sí,
gols.
I si Adrià Alonso desperta, és un bon símptoma pel Covelles.
El plus que li faltava al Covelles...
Perdó, pel Olivella.
El plus que li faltava a l'Olivella, l'Idris. Una vegada han pogut recuperar l'Idris al mig del camp, aquest Olivella doncs està calgurant bé, està funcionant bé i està traient bons resultats.
3-7 al camp d'una penya jove, Toni, que també... està tenint un final de temporada bastant complicat.
Se li farà llarg, i està molt a prop de baix.
Sí, sí, té 31 punts. Vaja, que no va dir massa.
No pot badar molt, queden 15 punts en joc.
Sí, sí,
no,
tot i que està a 8 del descens.
Sí, però clar, no, aquí no pots badar, perquè perds un parell de partits i ja estàs a baix, no? El que passa que l'Olivella va ser molt superior. La primera part ja va acabar 1-4, i a pilota parada, a pilota aturada, li va fer molt de mal al Penyajova, que jo sempre he dit que defensivament té que millorar molt, sempre.
Ens va agradar i molt els Sitges de la primera part ahir a Riudebitlles. Una magnífica primera part, anava a dir probablement no, segur, la millor primera part del campionat, tant a casa com a fora. Una primera part que va permetre amb els homes de Víctor Doñate situar-se amb un 0-2, gràcies als gols de Durango i d'Isaac Jiménez. I bé, el partit estava molt, molt ben encarat, Toni. Però la segona part, com són les coses, el partit canvia com un mitjó.
Sí,
el penal que xiula l'àrbitre favorable al Riudebitlles, que va transformar en Adrià Galindo, doncs per ells va ser vitamina pura.
Sí, sí, perquè va entrar dintre el partit molt aviat, portaven poc minut a la segona part, tenien tota la segona part per amossegar, i doncs també se van donar de que doncs els Sitges havia baixat físicament, perquè doncs disposava de jugadors que estan tocats, el cas de Martínez, no?, que va tenir que substituir-lo, no?
Sí.
I clar, tot això va marcar. Sí que els Sitges va aguantar molt bé, perquè clar, si no veus el partit, diu, ha perdut els Sitges, però com ha perdut els Sitges i en quin minut ha perdut els Sitges?
Sí, sí, el 3-2 arribava al minut 94. Va ser una autèntica llàstima. Quan pensàvem que el 2-2 era el mal menor.
Sí,
era el mal menor.
Que arribava al 85, una cosa,
sí,
així,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Doncs, clar, quan pensàvem que se podia sumar un punt, perquè jo penso que el Sitges va mereixer sumar.
Una part per cadascú.
Sí.
Una part per cadascú.
Una part, exacte. Mm. Va mereixer, però molt suma, i al final doncs, arriba aquest gol que te deixa doncs, la cara de tonto, no? Perquè fa mèrits per a guanyar els Sitges i acaba doncs, perdent un partit en una primera part sensacional. Jo no havia vist el partit del que va jugar aquí amb el Montserrat Igualada.
Sí.
M'havíeu dit que va fer un futbol brillant.
Molt bon partit, sí, sí.
Però
sí,
és que després de veure la primera part del Sitges a Rodevilles, ara m'ho crec tot, sí. Allà va fer un partit, una primera part per marcar. Jo penso que si la graves i l'ensenyes al futbol base, és com es juga a futbol.
Un Sitges que va acabar amb 6 juvenils.
Sí, clar, sí, això va marcar.
6 juvenils que venien de jugar 90 minuts.
Clar,
el dissabte, el dia
clar,
abans.
És que van jugar...
D'aquests això... 6, 2 són de primer any, Pau Junyent i Álvaro Fallos.
Sí.
Per tant, bé... el César, el que és del César.
Sí, sí, sí. I tot això, que ho van donar tot, el que passa és que doncs, l'equip estava molt cansat, que l'estan parlant també de ser juvenil, però un Jaume Jordi que l'ha anat com a nit del dit al mig del camp del Sitges, però que tampoc està en la millor forma, perquè de fet ha estat...
No, clar, li falta el ritme de la competició.
Falta molt de ritme, sí, 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 sí. I que no va poder aguantar pràcticament els 90, tot i que els va tenir que aguantar al terreny de joc, però se li va notar un Álvaro Cardiel, que per a mi està en el millor moment aquest jugador, Déu-n'hi-do, com o l'Isaac Ximénez mateix.
Sí.
Tots aquests jugadors, clar, no tenien un substitut natural i lo van patir moltíssim, no? Perquè, clar, tu quan veus un jugador cansat, si tens més o menys un jugador de la seva demarcació, lo pots canviar, però és que els Sitges anaven 6 juvenils i d'aquesta manera, gràcies a lo que van fer aquests nanos.
Sí,
però
sí.
Amb un equip ben... amb bons recanvis, aquest equip mereix la victòria, ja la va mereixer, però la mereix encara més després de la primera part que va fer.
Uh-huh. Escoltem Víctor Doñate, un Víctor Doñate evidentment fent l'anàlisi del partit, decebut en certa manera per com s'ha produït la derrota, però bé, amb aquella, diguem-ho així, mitja satisfacció o satisfacció sencera de veure que l'equip havia fet aquesta magnífica primera meitat.
Sí, està clar. La primera part hem estat potser els millors minuts o la millor primera part de tota la lliga, segur. Hem tingut el control del joc, hem tingut ocasions, hem marcat gols, quasi no ens han inquietat a la nostra porteria. I ells, la veritat que els hem anul·lat molt bé la primera part. La segona part, doncs, evidentment, s'ha canviat tot. Sí que és veritat que bueno, ells han donat un passet més respecte al que han fet la primera part. Nosaltres hem donat un pas endarrere. Al final no hem tingut tant el control del joc. I llavors això els ha donat ales. El gol de penal doncs, els ha ficat encara més a dins del partit. I bé, al final doncs, el canvi del mar també ens ha trastocat bastant al darrere a nivell de posicions de jugadors, que anem molt limitats en totes les posicions i bueno, hem acabat amb 6 juvenils que han donat el màxim que han pogut i amb tota la il·lusió, però bé, al final doncs, hem competit aquí en un camp que és difícil.
Ells han aconseguit empatar 2-2 quan pensàvem que aquest resultat seria ja el definitiu, arribat al tercer ja passant 4 minuts. És un final, repeteixo, cruel per l'equip, per l'esforç i per la feina i per com ha estat en general, no? Si et pregunto què ha canviat de la primera a la segona...
Bé, doncs hem tingut menys la pilota. Al final la clau ha estat això. A la primera part ens hem trobat molt còmodes quan hem trobat el Jaume Jordi, l'Isaac per dins, el Cardiel, el Marc Navarro quan venia a rebre. I després a la segona, doncs, a partir del gol d'ell, sobretot, doncs, ja no hem estat nosaltres com ens hagués agradat. També és veritat que el Jaume Jordi doncs, portava 2 partits seguits, també durant la temporada no ha pogut participar. Doncs, a nivell condicional, doncs, vulguis o no, també el ritme varia. No? I ells a partir del gol doncs, són jugadors amb experiència, aquest camp és difícil, han apretat bé i bé, la veritat que ha sigut una bona clatellada, però bé, al final hem competit bé i estic content per això.
Sí que ells han apretat més, han fet un pas endavant a la segona part, i ha faltat aquella seguretat, aquella tranquil·litat, no?, que l'equip tenia els primers 45 minuts.
Sí, està clar, el que passa que també tenim, no sé quina mitjana d'edat hem acabat avui el partit amb l'11, però tenim una plantilla, bueno, un equip molt jove dins del camp, que aquestes situacions, doncs, si tens jugadors amb experiència, doncs les saben portar d'una manera diferent. D'això s'ha d'aprendre, evidentment, aquests jugadors joves que han participat, doncs, també els hi va bé aquestes situacions per aprendre i és un camí maco per ells, l'haver debutat avui alguns com l'Àlvaro i altres que han vingut que com han fet avui també molt bé i res, a continuar i a seguir fins al final.
Bé, això dels mereixements en futbol a vegades és o no és, no? Però en qualsevol cas avui l'equip ha merescut bastant més que aquesta derrota.
Bueno, al final hem quedat 3-2, ningú se'n recordarà com hem jugat si no hem vist el partit. La primera part, ja et dic, hem estat molt bé, però ens diuen, ostres, si quedem 3-2 en totes les circumstàncies i tot el que n'hi ha el dia a dia al voltant nostre, doncs la veritat és que és per treure's el barret com l'equip ha estat la primera part, amb tots els ingredients que n'hi ha al voltant, no? Llavors, en tant juvenils, que van jugar ahir també, han vingut a doblar avui, donar-los les gràcies i res, a descansar aquests dies.
Com són les coses, els primers 45 minuts tu veus un gran Sitges i penses, ostres, aquest equip no està patint cap mena de problema, vull dir, tot va perfecte, i a la segona part és quan, evidentment, se t'acaben descobrint les mancances.
Bé, està clar, al final quan perds Marc Martínez, que potser és un dels jugadors que més en forma està actualment al darrere, doncs has de fer molts canvis. La línia defensiva que hem començat, hem acabat amb una línia defensiva molt variada, només Edgar Fontiveros dels quatre del darrere ha acabat el partit a la seva posició. Li sumes el gol d'ells de penal, doncs els dona força, i a partir d'aquí doncs no tenim més recanvis a nivell de banqueta per substituir a jugadors que porten poc partit, com és en Jaume Jordi o altres jugadors que els hi pugui venir bé fer aquest canvi, i hem tingut d'acabar de la millor manera possible. Ha sigut cruel, està clar, però bueno, em quedo amb la satisfacció de que tothom ha treballat bé, millor la primera part que la segona, però ja està.
Fins aquí l'anàlisi del partit. Vam continuar conversant amb Víctor Doñate sobre futur. Saben que amb el Sitges va anunciar la setmana passada la seva nova estructura tècnica, i que en aquesta estructura tècnica no hi són o no hi seran ni Víctor Doñate ni Xavi Areu. Li van preguntar a Víctor Doñate sobre aquesta qüestió, sobre el futur del club. De moment ell sap que no hi serà, però aquestes eren les seves afirmacions. Cada cop queda menys, Víctor. Tu personalment estàs visquent els teus últims partits a la banqueta d'Aiguadols?
Sembla que sí. Pel que veig per l'Eco i per les publicacions via Instagram i Facebook, doncs està clar que sí.
No em diguis que el club no ha parlat amb tu.
Sí, està clar. El que passa que també és veritat que estem a la temporada 2018-2019 encara. I la feina s'ha d'acabar, i queden 5 partits ara, quedaven 6 aquesta setmana amb el de Ràdio Sitges, i jo crec que les coses es poden fer, està clar, i d'anar treballant de cara al futur, però també és veritat que hem de tenir, crec, una mica de respecte, no? A nivell d'acabar de la millor manera, en el sentit de, ostres, i a mi m'hagués agradat comunicar-ho primer a la plantilla, que no continuava, que no el fet de veure una mica com estan les situacions ara, no?
Creus tu que s'han adelantat massa?
Bueno, és que aquestes decisions no les prenc jo, llavors jo ho veig des d'una opinió que és la que dono ara, crec que no és correcte, però al final jo no sóc al club, jo intento fer la meva feina el millor possible, i ja us dic, acabaré jo la temporada 2018-2019 i fent la millor feina perquè és el que correspon.
Però no la millor manera, d'ells?
No ho valoro perquè al final les situacions són les que hi ha, i a partir d'aquí doncs no vull entrar en valorar-ho més.
Bé, de fet, quan varen preguntar sobre la vostra situació, vostre em refereixo tu i Xavi Areu, el president, l'altre dia, ell ens va dir que de fet comptaven amb vosaltres, però ara mateix desconec quina és la situació.
Bé, el club ens va, bueno, en el cas meu, ens va oferir la possibilitat de continuar, això sí, en una altra posició dins de l'estructura del club. Jo vaig comunicar fa 15 dies que no continuava el club, i a partir d'aquí doncs, pensava que podríem publicar-ho d'una altra manera, o nosaltres, jo com a entrenador, m'hagués agradat doncs, primer parlar amb la plantilla, no? Les circumstàncies han estat així, està clar que el president va trucar i em va dir, escolta, mira, que sortirà en els mitjans de comunicació això avui. Però bueno, jo li vaig dir que vale, però que potser el pas previ hagués estat doncs, parlar amb la plantilla i o esperar una miqueta més endavant, perquè al final es pot rumorejar, però a nivell de fotografies i no sé, estem encara en un trajecte que encara queda una miqueta.
Creus que ha mancat sensibilitat per part del club?
No ho sé, no ho puc valorar. Reservo l'opinió. Jo crec que al final les coses que... els fets parlen més que les paraules moltes vegades, i això ho deixo a valoració una mica de la gent que viu a l'entorn nostre, que ho pugui veure o no veure. Jo tinc la meva opinió i ja està.
T'ho preguntava bàsicament perquè percebem un sentiment de... com la decepció, no? L'altre dia també vam tenir oportunitat de parlar amb un dels jugadors del segon equip, amb l'Adrià Comí, que també mostrava doncs, aquest cert malestar, no? No, per aquesta situació. Però bé, són sensacions personals de cadascú.
Sí, 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 està clar que no ens agrada viure aquesta situació i... Adéu, Marc. Que no ens agrada viure aquestes situacions, però bueno, al final, mira... jo tinc que dedicar 100%, encara que sigui complicat, a la meva feina, a fer els entrenaments el millor possible, a treure l'equip més competitiu, si tinc que tirar de juvenils, doncs tiro de juvenils, i em quedo amb que en totes aquestes situacions doncs, l'equip avui ha vingut aquí a Riu d'Illes a competir, a donar una imatge a la primera part excel·lent, i això és el més positiu, perquè dins de tota aquesta voràgine doncs, poder aconseguir el que hem aconseguit avui a la primera part més que la segona, doncs no és fàcil.
Bé, ara ve el parèntesi de la Setmana Santa, suposo que ens anirà bé a tots plegats.
Sí, 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 està clar. Mira, ara descansarem aquests dies i després ja ens resta els últims 5 partits i tornarem a anar fora al camp del Sant Andreu, després a casa contra el Mediona, anirem a Noia, ens vindrà el Cubelles i acabarem al camp de la Munia.
Doncs té molt clar Víctor Doñate aquest final de temporada, eh?
Sí, ho té clar,
té marcats els partits i els equips, i els rivals. En fi, aquestes eren les seves reflexions després de conèixer, com diem, la setmana passada el que anunciava amb el club, aquesta nova estructura tècnica de cara ja a l'any vinent. I bé, el que fa dies que venim dient, Toni, que això acabi el millor possible.
Sí, sí, sí. I de fet,
que tothom sigui el màxim professional possible.
Correcte.
Entenem per professionalitat doncs, el que podem entendre en una categoria com aquesta. I a partir d'aquí doncs, encetarem una nova etapa.
Home, correcte, sí, sí, encetarem una nova etapa, que sigui una molt bona etapa, que jo penso que serà una bona etapa, perquè de fet una persona doncs, que estarà al front d'aquesta etapa és una persona que jo crec molt en ella i tenim que creure tot el de futbol, perquè és una persona que ho sent molt i segur que comença. I també t'he dit una cosa, tot i que Víctor Dorat és molt prudent i mai ha dit, sabíem nosaltres que marxaria al Cubelles, que marxaria amb el Futbol Base de Cubelles, perquè de fet ell hi ha estat Joan Carles Requero i ell sempre ha estat al costat de Joan Carles Requero treballant amb equips base. El que no sabíem en general, era doncs que sembla ser que el Cubelles fa un equip amateur,
sí,
un segon equip, i segon s'ha dit avui aquest matí, doncs ell serà l'entrenador. Això sí que no ho sabíem.
Bé, en qualsevol cas, falta per confirmar en aquest extrem, però bé, salvir aquesta possibilitat que Víctor Doñate acabi recalant al Cubelles. No sabem si fent funcions en el futbol base o fent funcions en aquest futur probable segon equip amateur a quarta catalana. Passant 4 minuts de 4:45 de la tarda, teníem ganes de poder xerrar una estoneta amb Àngel Calvo. El tenim ja amb el telèfon. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Vito.
Com estàs?
Bien,
segona etapa als Sitges.
Sí.
Després d'una primera, vaja, no massa exitosa, dic no massa exitosa perquè evidentment no es va poder complir l'objectiu de l'ascens del primer equip, i bé, no sé si dic ara es presenta una nova oportunitat, diferent per com va ser allò, però en fi, de nou per aquí.
Sí. A ver, yo recuerdo mi primera etapa con el Sitges como buena. Al final no se cumplió un objetivo por un gol que no se produjo,
sí.
Ni mucho menos lo tengo como un fracaso de temporada, ni mucho menos, porque al final no subir por un gol a lo largo de 37 jornadas es que es yo no sé si hay algo tan parecido, ¿no? De por un solo gol no haber subido, pero fue así, ya está, no pasa nada, y ahora pues esta segunda etapa si cabe, pues con más motivación aún y con ganas de hacer las cosas y de llevar al Sitges lo más arriba que se pueda.
Se produce esta segunda etapa diferente a como se produjo aquella primera, Ángel, porque la situación obviamente es diferente. Se produce esta fusión entre la Ribetana y el Sitges. Yo le preguntaba el otro día al presidente, a Jordi Martínez, si un poco esta fusión es como, ¿cómo lo diría?, como un matrimonio de conveniencia, ¿no?
Sí, realmente sí, ¿no? Yo creo que nos va bien a todos, les va bien a la Unión Deportiva Sitges, le va bien a la Juventud Ribetana. Yo creo que todo estaba escrito a que nuestros caminos tenían que volver a cruzarse y bueno, ha sido de esta manera. Yo creo que ellos están contentos con el resultado y digo la fusión. Nosotros también hemos encontrado una salida súper digna a la Juventud Ribetana, que creo, sobre todo a la Junta Directiva que estamos en la Juventud Ribetana, que somos como prácticamente amigos y familia, que no nos merecíamos pues que desapareciese todo el proyecto y que los chicos pues marchasen para sus casas o para otros clubs. Entendíamos que teníamos que buscar una salida dentro de lo que se pudiese, lo más digna posible, y yo creo que hemos dado en el clavo, ¿no? Creo que la Unión Deportiva Sitges hace años que está haciendo las cosas bien a nivel de club, a nivel de estructura, a nivel de marcarse cosas y marcarse objetivos. Estas últimas temporadas pues no ha acabado de consolidar este ascenso tan querido a la segunda catalana. Al final ha tenido que ser a través así. Pero bueno, lucharemos porque podamos tener más ascensos y más logros y más objetivos, ¿no?
Decía lo del matrimonio porque, bueno, lo acabas de explicar muy, muy claramente, Ángel. Vosotros buscabais una estructura sólida en donde poderos sustentar y, bueno, el Sitges sale ganando porque gana una categoría.
Sí, sí, sí. Ya, como te digo, yo creo que hacen años que están haciendo las cosas bien. Tiene estructura, tiene prácticamente 400 niños en su base, un club saneado económicamente hoy, gracias a Dios, y por el trabajo que ha hecho esta junta, ¿no? Que ya sabes cómo cogió el club y cómo lo tienen desaneado en la actualidad, con un horizonte positivo y beneficioso, con un 75 aniversario a 2 años vista, con un proyecto de un nuevo campo, y nosotros, pues bueno, con un grupo humano increíble, pero pro, ya está, ¿no? Un grupo humano...
Yeah.
Excelente y que juega bien al fútbol. Simplemente somos eso, un equipo de amigos que lo hemos luchado y que no se nos da mal del todo jugar al fútbol, ya está.
Sin duda, difícilmente, bueno, numéricamente aún es posible. La Ribetana está luchando por como mínimo quedar segunda o segundo en la clasificación, pero permíteme que te pregunte sobre la trayectoria del equipo de la Ribetana. Ángel, estáis ahí, pero es difícil.
Sí, ahora la verdad es que sí, que se ha puesto muy difícil. Yo creo que no hemos tenido una asignatura pendiente en casa que Toni Muñoz la conoce muy bien, que
sí.
Es los malditos partidos en casa. Donde hemos perdido muchísimos puntos.
Demasiados,
pero,
quizás. Sí,
bueno,
sí.
Es la realidad. Tampoco es muy normal que un equipo lo gane todo fuera de casa, ¿no?
Tampoco.
Al final, si hubiésemos perdido un par de partidos fuera y algunos empates y eso los hubiésemos sumado en casa, no creo que hubiese variado mucho la clasificación tampoco, ¿no? Pero bueno, es verdad. No lo podemos obviar, de que sí que hemos ganado fuera y que sí que hemos perdido en casa. Por lo tanto... bueno, pues será una asignatura a trabajar el año que viene, porque Guadols de dimensiones es un campo, si cabe, todavía un poquito incluso más pequeño del que estamos, del que jugamos nosotros ahora. Y bueno, y ya estamos hablando de esta particularidad, ¿no?
Sí, sí. Venís, permíteme la expresión, con la vieja guardia.
Sí, bueno, a ver, ante todo quiero decir que a Víctor Doñate se le dio la posibilidad de poder continuar llevando el equipo que lleva actualmente, o sea, tercera catalana, grupo 12.
Sí.
¿Vale? Que lo único que el año que viene sí que sería el B, pero sí. Es el mismo equipo y el mismo grupo, bueno, evidentemente el mismo equipo no, a lo mejor seguramente hubiese sido reforzado y con otro objetivo diferente, ¿no? Que es el de formar chicos para poder competir en segunda catalana, ¿no? Uh-huh. A él fue la primera opción al que se le ofreció. Si él estaba dispuesto, entonces, pues en una segunda reunión seguramente pues nos hubiésemos reunido yo también personalmente con él para marcarle los objetivos, pero lo descartó, ¿vale? Lo uh-huh. descartó. Y bueno, no pasa nada, cada uno elige sus destinos, lo que más le conviene, ¿no?
Sí, sí.
Quiero decir que con esto no pongamos siempre de malo a los clubs, de que no se cuenta con la gente que hay, porque luego hay gente que decide él su futuro y no pasa nada, y es lícito y es... ya está, a lo mejor le ha convenido más otra cosa, igual lo tendría hecho ya con Cuella, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Yo lo que sí que sé es que cuando empezamos a hablar, Manel Rodríguez estaba claro que iba a ser entrenador de la, y hablando con la junta directiva digo, no, yo no tengo ningún problema en que Víctor sea el entrenador del B. Por supuesto, se la ha ganado, está ya en la casa, y por mí encantado de que hubiese sido.
¿Y con Xavi Areu?
Con Xavi Areu, yo sí que tengo que ser sincero, y sí que las cosas estaban más claras de que a él le iban a dar otra parcela, o ofrecer otra parcela en el club.
Uh-huh. Que no tenía nada que ver con el fútbol masculino.
Bueno, masculino sí, o sea, lo que no tenía que ver con los equipos seniors.
Vale. Ángel Calvo viene a Sitges con un cargo, director deportivo, por lo que nos explicaron, bueno, serás cargo de los dos equipos seniors, pero también con ascendencia, si se puede decir así, con los juveniles.
Sí, bueno, fue una petición mía.
Sí.
Cuando estuvimos hablando del proyecto, que me gustaría poder ir de la mano o influir o debatir o llámale como quieras o trabajar codo a codo con Jordi Serra en la etapa juvenil. Yo ya había tenido conversaciones con Jordi Serra explicándole mi idea a nivel de seniors y por qué no, ojalá y así se dé dentro de 3, 4, 5 años de que muchos jugadores de los equipos seniors estén formados por chicos salidos de la base, y simplemente pues trabajar todo con Jordi, pues aquellos chicos que se lo ganen, que sean motivados, de que puedan incluso hasta entrenar con los primeros equipos, no solamente jugar, sino incluso entrenar, ¿no? O sea, yo no sé, entiendo un club que tiene que, sí, que los equipos seniors llevan la bandera, pero al final hay que generar ilusión en la base para que la ilusión de estos chicos sea acabar jugando los primeros equipos del Sitges, ¿no? Uh-huh. Y así lo veía y así se lo comuniqué a él. La idea le gustó, le encantó y decidida dio el ok, que sí, que él también es partícipe y le gusta esta idea. Y así va a ser, ¿no? Uh-huh. Él seguirá siendo el coordinador de todo el fútbol 11, pero sí que me gustó. Pues debatiremos mucho y iremos un poquito de la mano, ¿no?
De acuerdo.
Sobre todo para premiar a aquellos chicos que quieran hasta, ya no te digo, ya no jugar, incluso entrenar, ¿no? A mí me comentaba que es que no coincidía ni siquiera en entrenos los juveniles con equipos seniors. Uh-huh. Bueno, esto ya lo veréis que va a ser uno de los cambios. Uh-huh. O sea, yo quiero medio campo entrenando los juveniles y medio campo entrenando los seniors.
Ya.
Porque es que se tienen que ver y si en un momento dado dos chicos tienen que cruzar el medio campo e ir a entrenar con un equipo senior, pues tienen que poder hacerlo, ¿no? Y así trabajar de la misma manera desde esa etapa hasta senior, ¿no?
De tres plantillas se tendrán que hacer dos.
Sí, de tres plantillas de 15 más o menos.
Sí.
Llega.
Claro, con las actuales circunstancias, ¿no? De que tanto primer y segundo equipo del Sitges este año han tenido muchos problemas de lesiones y gente que ya no está. Y
nosotros exactamente igual.
Y la Ribetana por...
Esta semana éramos 16, 16 contando que a última hora vinieron Over y Jerry, pues imagínate, ¿no? Yo no lo veo ningún problema, creo que el equipo, el chico que quiera quedarse, que esté comprometido, que se haya comportado durante esta temporada con el club, que esto es otro requisito, y que dé el nivel, evidentemente, yo creo que seguramente va a tener puesto en las plantillas.
¿Entiendes que a día de hoy pueda existir una cierta preocupación en el seno de las dos plantillas por qué va a pasar, qué va a pasar con los jugadores?
Y precisamente uno de los motivos por el cual hayamos presentado una vez, Víctor Doñate dijo que no, uno de los motivos en el que hayamos presentado el staff técnico del año que viene precisamente era esto. Era este. ¿Para qué? Para generar calma, para que los chicos, en cuanto giren la cabeza y vean en la grada a Ernest Serra o a Dani Puyol o a Manel Rodríguez, no lo vean como una amenaza, al revés, digan, ostras, mira, el entrenador del año que viene me está observando, me está mirando, les preocupamos, vamos a, si no, no lo vendrían ni a ver, harían sus plantillas y punto. Por eso, aunque a lo mejor haya gustado o no haya gustado, entendíamos que la mejor manera era la transparencia. Una vez decidido tomar las decisiones, era la transparencia y el decirlo oficialmente, porque no hay nada que esconder. Así, lo dicho, Abenoja, Villa, Ernest, Manel, Dani, podrán ir perfectamente las cinco semanas que quedan, más algún partido posterior a acabar la liga que estamos preparando y que queremos preparar, para acabar de ver y evaluar cositas, que sea una motivación, no al revés, no una desmotivación, ni queremos que se les haga largo los cinco estos partidos que quedan, ni mucho menos. Se lo tienen que tomar como que para ellos ha empezado ya una pretemporada. Y donde tienen que convencer a un staff técnico, nada más.
Ángel, ¿qué tal?
Hola, Toni.
A ver, yo te he hablado mucho contigo, te he hecho muchas preguntas, ¿no? Y de hecho, te lo he preguntado todo, pero me se han quedado dos cosas al tintero. Primero, las conversaciones con los jugadores, ¿cuándo comenzarán? ¿Cuándo las llevarán? ¿Irás con los entrenadores o tú mismo empezarás las conversaciones con los jugadores? Esta es la primera.
Bueno, yo creo que las conversaciones, las personas, los chicos que ya estén claros, vamos a mirar tratarlos ya. De hecho, yo ya he hablado con algunos de la actual plantilla del Sitges, ¿vale? Ya te lo adelanto que ya he hablado con algunos, y en el que ya me han dado el ok y que están deseando ya que empiece a rodar el balón en pretemporada, imagínate. O sea, pasado Semana Santa, ya vamos a empezar a seguir viendo chicos, a ir hablando con chicos y ir montando las columnas vertebrales de las ambas plantillas. Yo, lo que es mi equipo, la Juve, ya lo estoy haciendo también, y pues en breve lo único que tenemos que hacer es ver cómo el club quiere ir haciendo oficial los chicos que ya renuevan para la temporada que viene, y ya está.
Y la segunda era, en aquel nuevo proyecto, ¿no? Quizás era... que te lo estás cogiendo con tanta ilusión y seguro que lo llevarás a buen puerto. ¿Tu asignatura pendiente con el Sitges?
Bueno, no te voy a engañar que me quedó una espinita clavada, ¿no? Yo cuando me reúno con Jordi Martínez, él me dice, yo le digo, me expone unos objetivos y unas ilusiones en su mandato. A mí me encantan los retos, me conocéis. Y dije, pues adelante, es una buena salida para nosotros y pues, vamos a intentar quitarnos esa espinita clavada que teníamos. Y bueno, si no pudo ser de tercera a segunda, pues a ver si puede ser de segunda a primera.
Acabo, Ángel, te preguntaba antes sobre la vieja guardia, ¿no? Venís todos, cuando digo todos, bueno, queda claro Manel, Ernest, tú... De directivos o alguien más afín al club, no, se incorpora alguien
de directivos.
Sí.
No. La junta de Sitges seguirá siendo la misma.
Vale.
Los que nos incorporamos a nivel de staff técnico, yo seré uno más, no llevo entrenos, no llevo partidos, no llevo tal, pero sí que bueno, pues estaré un poco ahí intentando coordinar todo con más gente que estaremos, porque son cuatro equipos a seguir, porque te repito, para nosotros es muy importante la etapa juvenil, donde vamos a intentar hacer motivar a los chicos, ¿por qué no? Intentar extender un juvenil a preferente, donde de manera que los chicos estén aún más preparados y compitiendo en una categoría más fuerte como es la preferente, para que estén más preparados para dar el salto a la etapa senior, y bueno, a eso venimos.
De acuerdo, Ángel Calvo, gracias por atendernos, que vaya muy bien y suerte en esta segunda etapa.
Gracias, Pitu, gracias.
Adeu-siau.
Adeu.
Adeu, adeu.
No minuts i les 5 de la tarda, en conversa amb Ángel Calvo. Teníem pendent encara, doncs, aquesta xerradeta amb ell, amb el nou coordinador esportiu, de cara ja a la temporada que ve. Hem conegut ja una miqueta quines són les intencions, què se'ls va proposar tant a Víctor Doñate com a Xavi Areu. I, en fi, com dèiem, s'enceta una nova etapa, sense obviar, evidentment, que encara s'ha d'acabar aquesta.
Sí, sí, encara queden 5 jornades.
I com deia Ángel Calvo, evidentment que aquí ningú s'ho prengui això com una ofensa, no? Sinó tot el contrari, és a dir, anem a intentar que comptin amb mi de cara a la temporada que ve, i ell ha reconegut fins i tot que ja ha parlat amb alguns jugadors.
Sí, sí, l'ha dit ben clar, no? Sí, coneixem com coneixem Ángel Calvo, segur. El que passa que, clar, evidentment, doncs, que la situació ha fet doncs que es parli molt i que es digui moltes coses, i és millor que s'expliquin bé com l'ha explicat ell, no?
Tanquem carpeta futbolística recordant que ahir el Sitges Sobrense va perdre, Toni, 2-0 al camp de la Florida, un equip, sabíem que el desplaçament era complicat. Xavi Areu tampoc ho va tenir fàcil a l'hora de confeccionar l'11, perquè fins i tot Marc Muñoz, porter, va haver de fer de jugador.
Sí.
Per tant, això explica una miqueta també com arriba aquest Sitges Sobrense en aquest tram final del campionat.
Sí, un Sitges Sobrense que se l'està fent molt llarg aquest campionat, de fet, degut a la falta d'efectius, no? A falta de jugadors, no? Home, els partits que juguin a casa serà una altra història, perquè ja pots tirar una miqueta d'equips, de jugadors de l'equip A i això, però clar, és que tenen en compte que l'A va jugar al matí i ells jugaven a la mateixa hora, sí, clar, sí, era sí, molt sí, complicat. Sí, si n'hi ha una diferència d'horaris, després sí que t'ho pots combinar.
Exactament. Un Sitges Sobrense que ara mateix és 13 a la classificació, té 31 punts, bé, ja fa setmanes que diem que no ha de perillar la categoria, però en fi, caldria sumar algun punt en més.
Sí, caldria sumar, acabar el millor possible, no? Que és la intenció de Xavi Areu i tots els jugadors, de salvar bé aquesta categoria i doncs acabar el millor possible.
I veurem també quin és el futur de Xavi Areu.
I veurem qui és le desitgem el millor, eh?
Sí, evidentment que sí. Veurem si continuarà vinculat al club o no, si es continuarà fent càrrec del femení com fins ara, si marxarà, si no marxarà, en fi. Ja li preguntarem,
eh? Sí, encara no es queda dia i encara dona la sensació potser doncs que pugui pujar aquest equip femení. Sí. Tu imagines si l'equip acaba pujant.
Sí, eh? Hi ha una possibilitat.
Hi ha possibilitats que aquest equip pugui pujar.
És evident.
Doncs imagina, ara, el futur. A ell l'agrada molt entrenar un equip masculí amateur.
Sí. La seva idea seria poder seguir amb algun equip
correcte,
amateur.
És la seva idea.
4:54, vinga, abordem ja la part final del programa. Anirem una miqueta més enllà de les 5 probablement, perquè encara hem de parlar d'hoquei patins i d'aquesta derrota del Club Patí Sitges al Vendrell. S'ha disputat la jornada número 27 al grup B de Primera Catalana d'hoquei patins, com dèiem, i Toni, la derrota 4-3 del Club Patí Sitges a la pista del Vendrell divendres a la nit el deixa momentàniament fora del play-off d'ascens.
A més, és una derrota cruel perquè doncs, anava guanyant 0-3, eh? 0-3 a la primera part i acaba la primera part, i a la segona part doncs caixeix el marcador i l'últim gol lo marca el Vendrell ja
en els darrers instants del partit. No està tenint gens de sort en aquest aspecte.
Sí.
Puntual.
Sí.
Va marcar l'últim moment l'Igualada
i acabar marcant a l'últim moment el Vendrell. Quan estaves guanyant 0-3, veus com te l'empaten i que acabes perdent un partit que tenies guanyat en tota la primera part.
Una autèntica llàstima aquesta derrota que, com dèiem, deixa amb el Club de Sitges de moment 6è a la classificació, per tant, com dèiem, fora d'aquestes places de descens, tot i que encara queden 3 jornades, si ara comentarem com queda una miqueta tot plegat, però hem volgut trucar amb un dels jugadors del Club de Sitges, com és l'Isaac Martínez, que el tenim ja al telèfon. Isaac, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Pues molt bé, començant la setmana.
Molt bé, fantàstic. Escolta'm, parlant del partit de l'altre dia a la pista del Vendrell, una derrota cruel, no?, si es pot dir així, un partit que s'ho posa molt bé amb 0-3, al final l'acabeu perdent. Què va passar?
Correcte. Va ser, bueno, el partit del Vendrell a casa ens va passar algo similar, en el qual anàvem guanyant de 3 gols de diferència a primera part, i al final del partit vam acabar guanyant amb un gol a favor nostre, a falta 15 segons, no? Aquí va ser diferent, no?, el que va passar. Jo crec que vam fer un partit molt seriu, a la primera part sobretot vam tindre molta efectivitat, en el qual vam fer aquests 3 gols, vam defensar molt bé, i bueno, a la segona part ens fan 2 gols a pilota parada, 2 gols en jugada, nosaltres pues, no vam saber acabar en gol les ocasions que vam tindre, i bueno, sabíem que era un partit complicat fora de casa, i una mica això és el que va passar.
Destacava, Isaac, aquestes últimes setmanes potser, no sé si dir, la fragilitat defensiva de l'equip, no? Veu encaixar 8 gols a Igualada, el Reus l'altre dia us fa 8 més. Aquest aspecte és el que probablement us està duent a complicar-vos aquesta classificació, no?
Correcte, sí, sobretot en el, com comentaves, el partit de l'Igualada i del Reus. No tant crec que siguin en l'últim partit, que,
no,
que es va defensar millor,
sí,
però sí que és cert que els altres dos partits, analitzant, no? Pues hem marcat 15 gols i ens en portem un punt, no? Això vol dir que ens han fet molts gols. Pues sí, de principals problemes van ser la fragilitat defensiva, no? Bueno, una mica això.
El bagatge dels 3 últims partits és molt pobre, no? Com deies, sí que heu fet molts gols, però també us han fet molts i us en porteu 1-9. Clar, en el moment més important de la temporada, no? Viatjàveu al Vendrell amb aquesta sensació, Isaac, una miqueta de que, ostres, compte perquè no podem fallar.
Sí que teníem aquest punt de pressió, perquè, bueno, sabíem que pues, la primera final, com, bueno, tots els finals amb aquesta lliga, tots els partits són finals, però la primera final, que ho teníem bastant bé, era contra el Reus, duent a casa, que si guanyàvem pues, ja els passàvem de 3, no? Ens ficàvem com una situació més còmoda, i bueno, pues, aquell round el vam perdre, i ara sí que ja pues, hi havia un punt més de pressió. I bueno, pues, al final pues, no vam poder aconseguir l'objectiu, no?
Sí.
La lliga no s'ha acabat.
No, és evident que no.
Queden 3 partits. 3 partits a priori amb equip de la taula baixa cap a baix, que és curiós, no?, que la primera volta amb aquests 3 partits que ens queden només vam poder sumar un punt.
Sí, senyor.
En canvi, amb els 3 partits que hem fet ara, que només hem sumat un punt, vam sumar, em sembla que 4.
Sí. 3 amb el Vendrell, 3 amb el Vendrell, 1 amb el Reus, perquè veu empatar allà.
Ah, no, perdó, 4 no, 7.
7 punts.
2 victòries
i un empat. I un empat.
Realment encara podem fer els mateixos punts, inclús que crec que en podem fer més que la primera volta. Si aquests últims 3 partits, pues guanyem, no?
El vostre favor, tot s'ha de dir, és que teniu un calendari, no ho diré massa fort, potser més un punt més assequible, no?
Correcte, sí, justament el Vendrell i el Reus han de jugar contra els dos primers, contra el Congrés i el Barça, i bueno, i entre els equips de dalt també hi ha diversos creuaments pues, que a priori fan que el nostre calendari sigui més assequible, no? Que bueno, després a l'hora de la veritat pot passar de tot, no?
Sí, és evident, us queda Vilaseca i Monjos tots dos aquí a Pinsbens i acabeu el campionat a Santa Perpètua. En fi, no sé com esteu, quins ànims han ara mateix, Isaac, al vestidor?
Pues ja saps la pregunta, no? I la resposta, perdó.
Sí.
Pues els ànims després del partit del Vendrell,
fotuts.
Pues, molt fotut, la veritat. Ja. El moment més delicat de tota la temporada, no? No només pel partit, aquest partit, o com s'acaba perdent, no? Que també veníem de fa dues setmanes de perdre l'últim segon i que queden tres partits només, no? Pues n'hi ha com molts condicionants que encara fan la pilota més gran, però bueno, jo personalment avui teníem entreno, avui aniré a entrenar pues, com si haguéssim guanyat l'últim partit i jo crec que tot l'equip igual, amb ganes de lluitar fins al final, no? Que és el que farem.
I com a mínim aquests dies o aquesta setmana sense competició també ens pot anar bé tots plegats, eh?
Doncs sí. Doncs sí, la veritat que sí, perquè, per exemple, aquest cap de setmana ja, que vam jugar divendres,
clar.
Pues el divendres per la nit tot es veu molt negre i avui tot es veu més clar.
Sí,
llavors,
sí.
Pues amb aquestes dues setmanes que continuarem entrenant i tal, però sense partit, agafarem aire fresc pues, per acabar la temporada pues, a tope.
Fent allò, com es diu, cau i net una miqueta, netejar la ment i afrontar amb aquestes tres últimes jornades amb plenes garanties. En fi, Isaac, que gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i, clar, que tingueu tota la sort del món en aquestes tres últimes jornades. A veure si és possible.
Perfecte, la necessitarem.
Vinga, gràcies Isaac. Adéu-siau.
Adéu, vagi bé.
Bé, doncs amb Isaac Martínez, jugador del Club Patí Sitges, hem volgut analitzar l'actual situació de l'equip. Repetim, a dia d'avui, sisè, per tant, fora d'aquestes places de play-off, però està tot tan apretat, tan comprimit, que això pot donar un tomb en un moment o altre. Vilaseca i Monjos a casa, Santa Perpètua fora, això és el que li queda al Club Patí Sitges. Andorra li queda Montbui i Monjos fora i Sant Cugat a casa, per tant, un calendari més o menys igual. El Vendrell compta perquè ha de jugar amb Santa Perpètua i Congrés fora i rep el Barça a casa. I el Reus té Congrés fora i Martinenc i Espanyol casa. Per tant, Reus i Vendrell són els que tenen el calendari més complicat. Destaquem també d'aquesta jornada d'hoquei la victòria de l'equip de segona catalana, que va guanyar 3-6 a la pista del Cubelles, i destaquem també que el juvenil s'ha classificat per la semifinal de la Copa Federació després d'eliminar el Casanenc per un global de 6-4. Va guanyar 2-3 l'anada, ha tornat a guanyar la tornada per 3-2. El seu rival a semi serà el Calafell. L'anada que jugarà amb el cap de setmana del 27 i el 28 d'abril i la tornada el 4 o 5 de maig, encara per confirmar. 5 i 3 minuts de la tarda, ho deixem aquí. Toni, moltíssimes gràcies, bona setmana, bones vacances de Setmana Santa, els que la tinguin, que vagi molt bé. El món de l'esport ja tornarà un cop hagi passat precisament aquestes vacances de Setmana Santa. Que vagi molt bé, adeu-siau.